Herrera en COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Ja fa molt de temps que estem parlant del canvi climàtic. Entre pandèmia i pandèmia, doncs parlem del canvi climàtic, que és l'altra qüestió i l'altre gran problema que tenim a sobre. Ja no per parar-lo, no ens fem il·lusions, això ja no es para, però sí per adaptar-nos. La qüestió és adaptar-se al que tenim a sobre del canvi climàtic. Intentar reduir-ho tot el que sigui possible, encara que, si em permeteu, no tinc gaires esperances en això. Bé, sigui com sigui, el futur passarà per fer tot més sostenible, passi el que passi. I conforme l'alimentació té molt a dir, i sobretot la producció d'alimentació té molt a dir en combatre el canvi climàtic. 2.000 espècies d'insectes que són consumides per humans poden ajudar a combatre el canvi climàtic. Parlem d'això, i no és la primera vegada que en parlem d'aquest tipus d'aliments. Parlem amb la doctora investigadora a l'IDIBAP i professora del Màster Universitari de Nutrició i Salut de la UOC, la doctora Diana Díaz. Doctora, bon dia, benvinguda.
Bon dia.
Gràcies per atendre'ns. Està bé això de menjar insectes, però, ostres, és que culturalment es fa una mica cuesta arriba, eh?
Totalment d'acord. De fet, un dels majors reptes que tenim ara mateix és saber com incloure els insectes en la nostra dieta, perquè ja els estudis ens estan dient que beneficiosos són, no només per nosaltres, sinó pel planeta, però clar, s'ha d'acceptar, no?
No, estic d'acord. Bé, com ajuda això al combat al canvi climàtic i a la nutrició? Perquè no només serà qüestió de canvi climàtic, sinó també qüestions en aquelles àrees del planeta on es passa gana. També això podria ajudar, no?
Exacte. Bueno, tal com deies, és molt difícil, no?, que puguem aturar 100% l'evolució del canvi climàtic, però el que podem intentar fer és ralentitzar-lo el màxim possible. I un dels problemes que tenim és la població mundial. Som molta gent i serem més encara d'aquí a 30 anys. Diuen que gairebé 10 bilions de persones en el món. Uh-huh. I això suposa que necessitarem molts aliments per mantenir totes aquestes persones, no? I sobretot molta proteïna, que ara mateix estem com aprofitant dels animals. Però clar, això haurà de canviar una mica la situació, com perquè puguem conviure tots junts, i sobretot que puguem conviure sense una desnutrició, com bé deies. Llavors, el fet de buscar noves alternatives o fonts alternatives de proteïna és una de les coses més importants que estem veient ara. De fet, pensa que totes tots els diners que s'estan donant, les beques de recerca a nivell europeu, s'estan encaminant a trobar aquestes noves fonts.
Quan parlem d'insectes, estem parlant de grills, parlem d'escorpins, per exemple, parlem d'aquests animalons que la seva producció, doncs, és molt més amable pel medi ambient que no pas la vedella. Però saps una cosa? L'altre dia parlava d'això, dels insectes, i em va dir un amic meu: mira, saps què passarà al final? Que els pobres menjarem insectes i els rics menjaran vedella.
Bueno, si volem podem mirar-ho així. El més important, no sé si són separar-ho entre pobres i rics, és que tothom arribi a tenir les fonts de proteïnes necessàries, no? Mm-hmm. És a dir, les quantitats de proteïnes necessàries independentment de la font. El problema que tenim ara mateix és que tenim tanta gent que està morint en el dia a dia per desnutrició, que se li diu desnutrició proteico-energètica, justament, que és un també dels reptes mundials, no?, que acabar amb aquesta desnutrició a certs països. Llavors, el fet de que tinguem una alternativa de fonts de proteïnes, que a més ens aporta quilocalories, no?, energia, ens aporta micronutrients, ens aporta aminoàcids del valor biològic, que se li diu, no?, aminoàcids essencials que necessitem incorporar sí o sí a través de la dieta. Això, en realitat, canviaria totalment el paradigma si ens encaminem en aconseguir aquestes noves granges d'insectes que se li diuen.
Bé, de fet, fins i tot també parlem de l'aprofitament, perquè, per exemple, si abans ja parlava dels grills, els grills es poden aprofitar un 80% del seu cos, mentre que de les aus són un 55%, o de les porcs i la vedella un 40%, aproximadament. Però quants grills fan falta per tenir els aliments, l'aliment o l'energia essencial per dia i humà?
Sí, quan fem aquest càlcul, en realitat no tenim que mirar només les quantitats en producció, en número de grills que necessitem, sinó, com tu bé deies, l'eficiència que tenim d'aconseguir-los, no? És a dir, si no podem aprofitar el 80% d'aquests grills, estem evitant el malbaratament d'aliments, cosa que és molt important, però a més hi ha altres aspectes que tenim que considerar, no?, en l'equació, que és el fet de que no ocupen espai. Sabem que són les granges convencionals creen desforestació pel fet que ocupen molt l'espai, perquè una vaca ocupa molt l'espai, però a més també desforestament pel fet que necessitem alimentar aquella vaca perquè creixi. Els insectes ens ocupen poc espai i a més són molt ràpids en el cicle, llavors en pocs dies aconseguim un aliment complet en un espai molt petit que a més no requereix que l'alimentem gaire. Llavors, tots aquests punts són importants. A més, el fet que la producció pròpia de proteïna dels insectes emet molt menys CO2 a l'ambient, i sabeu que és un dels punts més importants pels gasos d'efecte hivernacle. Parlem de que la producció de vedella aproximadament és entre uns 100 i uns 200 quilograms de CO2 de producció. Mentre quan parlem d'un quilo de proteïna, no d'insecte, de proteïna, d'aquests de certs insectes, estem parlant de prop d'un 25 quilograms de CO2. És molt menys quantitat de CO2.
Està clar que hi ha molts desavantatges davant de tot això, però jo, i ara, fins i tot, ara la pregunta que faré enllaça amb el principi de la xerrada, no? Jo, el principal obstacle que li veig és un factor cultural. Vull dir, jo he menjat cucs i no tenen el mateix sabor que la carn, és veritat, i culturalment, dius... Pues no sé, possiblement aquest serà la gran barrera, no? Jo no dubto de totes aquestes propietats, són coses molt evidents les que estem parlant, les que estàs explicant, el CO2, són coses que es veu clarament, no? Però, ostres, això... Com ho introduïm al mercat, tot això? Perquè ara mateix sembla que a Barcelona hi havia llocs... ara no sé, però hi havia llocs molt snobs per provar tot això, que eren una cosa molt específica, però està aquí convenç que un sopar de Nadal menjar grills. O sigui, això ara mateix, doctor, és complicat. Penso que és la gran barrera, no?
Clar, a veure, les barreres culturals sempre crec que són les més complexes de totes, no? De poder incloure-ho com un aliment habitual. Potser hem de començar a pensar en el poder consumir insectes des d'un punt de vista de no menjar l'insecte sencer com a tal, sinó aconseguir produir certes farines o certs aïllats de proteïna per fer...
D'acord.
Algo que potser sigui més acceptable.
Tipus hamburguesa. Ara com és allò de l'hamburguesa vegana, que no és carn, però sembla carn. Una cosa així seria, no?
Exacte, ho has entès perfectament.
Ja.
Això, de crear aliments que visual i sensorialment ens recordin allò que estem més acostumats. I que potser això només és un tràmit que hem de fer durant una temporada fins a anar a poc incorporant els insectes i poder consumir-los com a tal, perquè si no també el fet de la producció d'aquesta farina per després aconseguir hamburgueses, pensa que si parlem d'impacte mediambiental estem utilitzant energies, produccions que potser no són necessàries, llavors pot ser només com una transició per acabar consumint insectes com a tal.
Home, però fins i tot aquesta farina l'impacte seria ja menor, i és veritat, de passar de la vaca directament al grill tal qual amb el cos, ostres, és difícil. Amb la farina seria una altra cosa. Això seria una altra història, i això té una realitat desimplantat, vull dir, perquè ja es parla fa molt de temps d'aquesta situació i d'aquesta necessitat. Realment té possibilitats reals de començar a funcionar?
Jo crec que a curt termini, depèn del que entenem com a curt termini, però en qüestió de mesos és difícil que s'aconsegueixi implementar i es comercialitzi a un preu que sigui assumible per la població, perquè ara mateix les granges estan creixent moltíssim, les granges d'insectes estan creixent moltíssim, però encara són molt poques, i això fa que el preu s'encareixi molt del quilo d'insectes. Però també amb el temps aconseguirem que augmenti la demanda, per la qual també hi haurà més oferta, més preus competitius i acabarà podent ser assumible i accessible per tothom, no? El fet de poder alimentar o part de la nostra alimentació es basi en aquesta proteïna d'insectes. Com et dic, mira, nosaltres estem intentant ara aconseguir finançament per un projecte europeu que volem portar a terme amb consum d'insectes per prevenir unes malalties que es relacionen justament amb l'envelliment i la pèrdua de la massa muscular, no?
Sí.
Que és habitual en la gent més gran. I el que ens hem trobat és que quan estàvem buscant aquelles granges d'insectes vam començar a pensar en el projecte prepandèmia, perquè ara ja només hi ha o prepandèmia o postpandèmia.
Sí,
no?
Hi ha una línia clara que divideix tot el que passa al planeta.
Sí. Pues en el moment que vam començar a buscar, i tot i haver-hi una pandèmia de pel mig, hi havia molt poquetes granges a Europa. De fet, estàvem parlant de que potser hi havia com a granges constituïdes grans. Teníem 4 o 5 granges i ara ja ens trobem que hi ha un volum de granges d'insectes, que ha augmentat moltíssim en aquests darrers dos anys escaig. Llavors, sí, ho estem veient clarament, que la producció està augmentant i que això significarà que en un poc temps podrem parlar d'això, de que ens arribarà als supermercats d'alguna manera, no?, aquests productes.
Jo veig, quan una gran cadena d'aquestes de menjar ràpid comenci a posar hamburgueses d'aquest tipus, llavors podrem pensar que això ja comença a rutllar. I estem parlant d'una qüestió que a Àsia és habitual, vull dir, per cultura del que sigui, a Àsia sí que ja mengen des de fa molts anys, de tota la vida, insectes, doncs, d'una manera o d'una altra, eh? Doncs, doctora Diana Díaz, investigadora a l'IDIVAP i professora del màster universitari de Nutrició i Salut de la UOC, gràcies per aquesta xerrada que has tingut aquí amb nosaltres, molt amable.
Moltes gràcies per tot.